Radio Astel. Olor de tinta.
Ja sabeu que els dimarts, cada 15 dies, si us apropeu al carrer Comtes de Bell-lloc 67, notareu ja aquesta aroma inconfusible de l'olor de tinta. Aquesta fragància que va sempre acompanyada d'ella, de la periodista Aure Ferran, que ens porta novetats, propostes i suggerències del món editorial. Bon dia, Aure, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
De què parlarem avui, Aure?
Doncs mira, avui parlarem de literatura i esport, que a priori podrien semblar dos conceptes antagonistes, no? Perquè sovint hi ha tots aquests prejudicis, que sembla que si t'agrada l'esport no et puguin agradar els llibres, i si t'agraden els llibres, això de l'esport, en defugis. I la veritat és que ens trobem amb tot el contrari, que l'esport és una molt bona matèria primera també per escriure novel·les, i per exemplificar-ho, avui he convidat a dos autors que tenen dues novel·les, que són literatura i que tenen l'esport i també el periodisme, en aquest cas, com a matèria primera per als seus arguments. Per tant, hem de posar en valor això, que són dos conceptes que hem de deixar-nos de romanços. Poden tenir molt a veure i anar molt ben lligats. I, de fet, ara que parlem una mica d'esport i també de periodisme, no?, que deia que és un dels altres conceptes que hi ha en els seus llibres, també hem de parlar de la qualitat del periodisme esportiu. Jo vaig començar amb el periodisme esportiu i me recordo aquella frase mítica que es deia a les redaccions de el que vale, vale, i el que no para de portes.
Para de portes.
Que això ens ho deien molt. I clar, quan hi entrava, jo vaig començar fent periodisme esportiu i feia motor i deia, pues, a mi em rebotava moltíssim que em diguessin això, no? I de fet, ja, quan comences a llegir les cròniques de molts periodistes que fan avui periodisme esportiu, te n'adones que escriuen molt bé, que hi ha periodistes que escriuen molt bé, que no té res a veure amb aquesta imatge que de vegades s'ha projectat. I, de fet, per exemple, hi ha una revista que es diu Panenka, que tracta temes esportius però vinculats també a la societat, a la cultura, a la política, que és un exemple claríssim de com es pot parlar de manera superelegant i de manera molt ben escrita de periodisme esportiu. Per tant, també reivindiquem una mica, vull dir que deixem-nos de tòpics, literatura i esport poden casar molt bé.
Poden casar, sempre l'equip, no? Poden anar els dos de la mà.
I tant.
Et tenim molts bons exemples d'aquest tàndem que ens parles, no?, de literatura i esport.
Sí, perquè la veritat és que quan comences a gratar hi ha molts llibres que tenen la base de l'esport com a argument, no? Llavors n'he fet alguna tria de diferents esports que han sigut protagonistes d'algunes novel·les que em semblen interessants. Mm. Per exemple, hi ha una que es diu Jóvenes Promeses, del Juanjo Díaz Polo, que va publicar Planeta, que en aquest cas ens situa l'any 1920, quan el Comitè Olímpic Espanyol decideix enviar per primera vegada a la seva història una selecció de futbol a un campionat internacional. Llavors és la història d'un equip en el qual en principi ningú hi creu i al final acaba demostrant que es pot aconseguir l'èxit a base d'esforç i treball, que és una proposta, una novel·la bastant interessant. Una segona seria La vida que pensamos, cuentos de fútbol, d'Eduardo Sacheri, publicat per Alfaguara. En aquest cas és una antologia de contes de futbol on podeu trobar relats clàssics i moderns, relats que parlen de la mort, del dolor, de la mort, de l'amistat, de l'angoix, que en el fons no deixen de ser conceptes que estan molt vinculats a una cosa i a l'altra, no? Tant a l'esport com al món de la literatura. Un clàssic també pels que els agrada córrer i els agrada les maratons, de què parlo quan parlo de córrer, de Haruki Murakami, que podeu trobar en una versió de La butxaca, per exemple, i que estarà a mig camí entre aquest llibre d'autosuperació i el relat de ficció, no? Un llibre que ens explica una mica el canvi vital que va representar per a Murakami el voler córrer maratons. I una més, per exemple, Años salvajes, del William Finnegan, publicat per Libros de l'Asteroide. En aquest cas és el relat de com el mar va ajudar a despertar la consciència social que va portar el mateix autor a ser un dels reporters més premiats dels Estats Units. Una novel·la on madurar, jugar les teves cartes, patir, perseverar, vull dir, equivocar-se, perdre, renunciar i aprendre són les claus per formar-se com a persona, i en aquest cas també ho fa a través de l'esport.
Déu-n'hi-do, clar, és que ara estava pensant que els valors de l'esport d'alguna manera també plasmats amb aquesta literatura, per això avui ens vols parlar especialment de dues novel·les publicades l'any passat.
Exacte.
A Aurea, i que tenen diverses coses en comú.
Doncs mira, són dues novel·les que tenen diferents punts de coincidència. El primer és que són dues novel·les d'autors catalans, que són dos periodistes i escriptors que uneixen en la literatura aquests dos mons que ells coneixen molt bé, no? D'una banda el periodisme i l'altra el futbol. Parlo de Perder, del Francisco Cabezas, que ha publicat aquest editorial Panenka, i La noia del bar, de l'Albert Llimós, publicada per Pagès Editors.
Doncs si ens sembla, què? Els hi donem pas ja directament?
I tant, i de seguida t'explico una mica de què va cadascuna.
Vinga, Francisco Cabezas, què tal? Benvingut, bon dia.
Hola, què tal? Bon
Moltes
dia.
Gràcies per estar amb nosaltres. I també l'Albert Llimós, bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Albert.
Què tal? Un plaer, bon dia.
Molt a favor, no?, de tot el que ha dit fins ara l'Aure, sí, tot el que ens ha anat explicant.
Sobretot, me ha hecho mucha gracia cuando hablaba de que... los periodistas deportivos y las secciones de deportes siempre parece que están por detrás del resto. Yo recuerdo cuando empecé en este mundillo, de las primeras cosas que más me impresionó era que la sección de deportes estaba completamente separada de las del resto, al lado de los cubos de basura, de las fotocopiadoras, querían a los de deportes siempre bien lejos, eran los bárbaros, porque digo bárbaros porque no había mujeres, también parecía que estaban vetadas para las secciones de deportes. Sí que es verdad que en estos años las cosas han ido cambiando un poco, pero todavía el periodista deportivo parece que está a la cola en cuanto a prestigio si los comparamos con los periodistas políticos, económicos, incluso de sociedad, y yo creo que todavía tenemos que rebelarnos un poco contra esta situación porque creo que se están haciendo cosas bastante, bastante buenas.
I tant.
Hi ha moltíssims periodistes esportius que després han donat el salt, no?, a altres tipus de seguiment, no?, de l'actualitat, no?, a tots els nivells, no?, i crec que de qui té millor literatura en el periodisme català, alguns dels exemples més evidents són periodistes esportius. Qui millor escriu, qui et fa aquelles peces que tenen un pòsit cultural, que tenen un bagatge, que tenen un background, molts són periodistes esportius, i un dels quals el tenim aquí, que és el Paco.
I tant. No, perquè és que precisament ells dos, i el Paco molt especialment perquè continuen actiu fent periodisme esportiu, perquè en aquest cas l'Albert ha derivat més cap al periodisme d'investigació en els darrers anys, el Paco fa unes cròniques que són autèntica literatura i que no tenen res a veure amb la crònica típica d'un partit que ens podríem imaginar.
Però fíjate que l'etiqueta nunca los la vamos aquí.
Cuando
alguien te pregunta tú a qué te dedicas, si Albert lo sabe, soy periodista deportivo, lo primero que te dicen, el chiringuito, ¿qué tal ayer? ¿Te gustó? ¿Tú eres de los que pegas gritos? O sea, siempre te emparentan con un tipo de periodismo que tú no haces, pero igualmente la etiqueta la vas a llevar siempre. Pero bueno, yo creo que eso va a ser muy difícil que lo cambiemos ya.
No, es que es el que os deia abans, això del que vale, el que no para deportes, segur que ho heu sentit. Vull dir, és que...
De fet, a mi m'ho han dit com a insult. Sí. Algun dels temes que hem publicat durant els darrers anys relacionats amb la violència sexual... Algun dels agressors que m'enviava missatges de matinada, un dels insults que ara recordava era, i fins i tot, periodista esportiu, saps?
Com aquesta cua, no?
Sí, entre moltes altres. No va ser el pitjor insult.
Que va riure, m'imagino que no.
Ara foren tots així, no?
El que passa és que, clar, hi ha molts tòpics al voltant d'això, i de fet és un dels aspectes que tots dos tracten a les seves novel·les. Si em deixes, te les presento una miqueta i ara de seguida els expliquem que ens expliquin ells, sobretot de què va. El Francisco, per qui no el coneguis, el cap de secció d'esports del Mundo a Catalunya, i ens ha regalat una novel·la d'aquelles que la veritat és que et deixa sense alè. Jo m'ho vaig passar molt bé llegint-la. Sí que tinc el cor algun congit durant molta estona perquè és una novel·la molt dura, fa un retrat molt contundent del que és sobretot el món del periodisme esportiu, de tot el que significa aquest perder, no? Tot aquest fracàs, tot el que implica, totes aquestes pressions que a vegades els periodistes també viuen del voltant i com han anat evolucionant les redaccions, no? De com ens explicava ell una mica de com eren abans a com eren ara, sí que hi ha hagut una evolució i ell ens ho explica molt bé en aquest llibre, amb aquest perder, que a més va jugant, no?, amb aquest aspecte de narrar el que és el propi dia a dia del periodista protagonista, comparant-lo amb aquesta evolució que va fer el Barça, no?, amb determinats partits, i la veritat és que és un paral·lelisme molt interessant, i és una novel·la que t'atrapa des del principi. A mi me la va recomanar un periodista amb qui treballo, Josep Lluís Merlos, que em va dir, t'has de llegir aquest llibre. Al principi vaig pensar, sí, perquè vaig pensar, ara un llibre de futbol no em cridava massa, no? Però no m'imaginava per res el que em vaig trobar, i la veritat és que l'he gaudida moltíssima. I l'Albert és un dels puntals, com dèiem, de l'àrea d'investigació del diari Ara, tot i que anteriorment i durant molts anys es va dedicar al periodisme esportiu, i ara ens ha escrit una novel·la que està protagonitzada per un futbolista d'elit que afronta l'oportunitat de la seva vida, que és jugar al Barça en aquest cas, però que no és capaç d'afrontar tot el que comporta, no?, aquesta pujada a un èxit fulgurant, totes les pressions que l'envolten, tot el que li demanen, i es troba en unes situacions força complicades amb què ell no és capaç o no té les eines emocionals per poder gestionar una mica tot el que li passa. Per tant, com veieu, són dues novel·les que tenen molt de contingut, molt de pes i que s'allunyen molt d'aquesta imatge més frívola que a vegades podria tenir molta gent quan es pensa que parlem de futbol.
De futbol i de l'esport en general. Per tant, la primera pregunta a tots dos, no? Per vosaltres, com han casat aquests dos mons, no? De literatura i esport? Com dèiem abans amb Laure, sempre el vostre equip, vull dir, ha estat fàcil donar-hi aquesta volada, no? I portar-lo al camp de la literatura, l'esport, Francisco?
Yo creo que el deporte en sí ya es literatura. Por eso yo al principio, cuando me planteé el hecho de tener que escribir una novela, yo pensaba, ¿qué voy a poder escribir diferente a lo que escribo cada fin de semana? Porque ya un partido de fútbol en sí ya es un relato de héroes, de villanos, o sea, tiene todos los componentes de un libro, un propio partido. Pero entonces pensé que posiblemente estaría bien hacer algo de autoficción. Es decir, poder explicar varias de las vivencias que he tenido yo mismo como periodista deportivo y trasladarlas al mundo de la literatura. Pero cualquiera que me conozca, cualquiera que conozca este mundo, podrá ver en el libro que hay muchas situaciones que fácilmente las hemos podido vivir. La verdad es que es un libro bastante sombrío. Es un libro, Aure decía que es duro. Sí, yo cuando recuerdo que el libro lo escribí de madrugada, porque nosotros, periodistas deportivos, tenemos unos horarios infernales. Me ponía a escribir sobre 1:30 de la mañana y cuando tocaban las 6 de la madrugada tenía un sentimiento, tenía un pesar encima de las cosas tan duras que había escrito que luego me costaba muchísimo conciliar el sueño. Es verdad que no hablo tanto de fútbol, sino de periodistas deportivos y de los miedos que sienten y de las presiones. Y sobre todo, lo que intento dejar claro es que perder, que es así como se titula el libro, que es lo que ocurre continuamente en el deporte, es algo normal. Pero no solo se pierde en el deporte, que es algo que parece que esté prohibido. Perdemos nosotros habitualmente cada día, en todas las situaciones laborales, económicas, sentimentales. Es una tendencia que tenemos que a veces parece que nos da miedo. Y yo intento afrontar todos esos miedos, esos demonios en la novela.
Sí, jo crec que el futbol, i crec que, si no que em corregeixi el Paco, el futbol al final és el marc, no?, del quadre, però a dins el que podem visualitzar són moltes altres històries. Ell se centra molt, no?, en el que ha explicat ara, no?, en el món del periodisme, i jo la reflexió o el que volia explicar a la noia al bar sobretot és el poder, no?, els límits de l'èxit, del fracàs. A vegades tendim la societat, sobretot les més joves, no?, idealitzar, no?, aquests futbolistes, aquests herois, no?, aquests personatges, doncs, que veiem a la televisió, que sembla que tot sigui llum al seu voltant i hi ha molta ombra, no?, també. I m'agradaria reflexionar més sobre això, però després crec que és un món intercanviable pel director general d'una gran multinacional, doncs, d'aquí, per una estrella de Hollywood. Vull dir que al final la reflexió de fons anava més enllà del món del futbol, era reflexionar sobre el poder, no?, sobre el que hi ha darrere el teló, no?, en definitiva, sobre tot allò amagat, no?, i jugar, això sí, amb tots aquests anys de periodista esportiu, no?, les llicències que ens permet la ficció, doncs de fer aquest joc, no?, que hi ha realitat, que hi ha de ficció, no?, i que el lector pugui imaginar-se, això deu ser veritat, això és mentida, això s'ha inventat, quina part de realitat hi ha? I això crec que és una de les llicències que tenim quan fem ficció, quan fem aquest pas endavant, no?, per canviar del nostre dia a dia, no?, de les cròniques, de les informacions que signem a diari, a fer un projecte vital, no?, com aquest, que al final són mesos o anys, en el meu cas són anys, no?, de feina.
En aquest cas, un altre punt de coincidència és aquest que comenteu una mica, no?, aquesta línia tan fina que separa l'èxit del fracàs, no?, perquè en dos casos parleu d'això, estàs tan aviat estàs a dalt com per circumstàncies X, de cop i volta hi ha la caiguda i no sempre estem preparats per assumir aquesta caiguda.
I en això crec que tenim bastanta culpa els propis periodistes, que a vegades tendim a pontificar, no?, i a matar molt ràpid als propis esportistes, i aquell futbolista que ha jugat al Barça però va marxar al cap d'un any, va acabar fent carrera en un club d'Europa de mitjana taula, després va marxar al Japó, etc. És un fracassat, no?, moltes vegades, i aquesta persona s'ha guanyat molt bé la vida, potser és entre els 300 millors del món en la seva professió, i tendim a idolatrar, a posar a dalt de tot de l'altre i després tornar-los a conduir cap a l'infern molt fàcilment a tota aquesta gent, i crec que en això jo crec que també hem de fer una reflexió i que té molt a veure amb la immediatesa, no?, de la nostra professió i especialment del món del periodisme esportiu.
Yo hubo muchas situaciones, sobre todo en la peor época del Barça, recuerdo la derrota en Liverpool, la derrota en Roma, que después de escribir la crónica me quedaba allí en la tribuna de prensa de aquel estadio y me fijaba en las caras de los futbolistas del Barça y yo me daba cuenta, acabo de escribir una crónica destrozándolos, poniéndolos a parir, y yo luego cuando llegaba al hotel pensaba, ¿quién soy yo para decir a estos tipos que se dedican a eso, que tratan de hacer lo mejor que pueden en una profesión, quién soy yo para decirles que eso lo están haciendo mal? Y era una especie de proceso de introspección que yo a veces he llegado a pensar. Estoy hablando de lo mal que lo hacen los otros, pero no hablo de lo mal que lo hago yo en muchas situaciones de mi vida. Y es un poco lo que intento reflejar en el libro. En la novela de Albert, además, me hizo mucha gracia, además de reconocer a muchos de los personajes que salían, lo bien que él traslada ese tipo de situaciones, sobre todo desde la vertiente de los jugadores. Yo no trato tanto la vertiente de los jugadores, pero él sí que lo hace. Y ver que ellos también sufren. Los futbolistas sufren y nosotros parece ser que estamos por encima de ellos y que tenemos licencia absoluta para opinar, para adjetivar, pero son personas, más allá de que sean multimillonarios, también tienen un sentimiento muchas veces de culpa que a veces no lo valoramos.
Uh-huh. Albert, en el teu cas el protagonista és aquest futbolista, no? Que dèiem que el fitxa el Barça, que de cop...
No, el fitxa un club de Barcelona, bueno, no apareix el nom del club,
És veritat, donem tots per sentat que el fitxa el Barça, com a mínim és la sensació que com a lectora vaig tenir, no? Ràpidament vaig associar que era el Barça, però és igual, un club de Barcelona important. Exacte, i de cop i volta...
Oye, a mi ha passat lo mismo que a ti, eh?
També pensaves que era el Barça, eh?
No, no. Sempre, a cada novel·la, a la primera també, a La dona que fuig de la boira, no sortia el nom d'on és originària la protagonista de la història. En aquest havia d'ometre alguna cosa, sempre ho faig, i en aquest cas el nom del club. És per aquest...
per aquesta raó. Sí.
Però bueno, la màgia és que ràpidament cadascú ens fem en el nostre imaginari sí. I pel que explica, òbviament m'imagino que potser probablement tindries aquest club al cap, però el fet és el que et deia, no? De que ell arriba aquí, la vida li canvia totalment i també introdueixes aquest concepte que és la protagonista, no? La noia del bar, també dones pes a la història d'amor, no? I com el condiciona amb ell i com el canvia. Vull dir que aquest també és un aspecte important a la teva història.
Fa un viatge important durant un any de la seva vida. I sí, jo crec que és una història d'amor, és una història de relacions, de la condició humana, del patiment, no? Que ara deia el Paco. Sí, jo crec que va molt més enllà del món del futbol. Sí que és veritat que volia jugar amb totes aquestes vivències, que algunes compartides, no?, amb ell, doncs, que hem tingut al llarg d'aquests anys i posar-ho entremig. Hi ha alguna de les notícies més importants de la meva vida que no vaig arribar a publicar mai, que està filtrada, aquest llibre, que està explicada. Sí, una notícia que segurament que hagués tingut recorregut internacional per la magnitud que tenia i que no la vaig acabar publicant mai, per temes propis, i que està ficada aquí al mig, veladament, però hi és. Però més enllà de tot això, jo m'agradava explicar una història d'amor, una història entre dues persones i totes les dificultats que comporta. I després sí, la part del poder, la part de l'èxit, del fracàs, etc. Però m'interessava molt aprofundir en aquesta relació de mons aparentment oposats i universos que no podrien tocar mai, però... Bueno, potser a vegades hi ha la màgia de l'amor, no?, que fa que aquests universos es puguin tocar.
Aquests universos que es toquen en aquest llibre d'Albert Llimós, La noia del bar, però, Francisco, a perder, el teu llibre està carregat d'enyorança del vell periodisme.
Sí.
Creieu una mica que també hi ha aquesta tendència a idealitzar una mica el que vam viure de joves, no?, el que hi havia en aquelles redaccions. Teniu aquesta sensació?
A veure, idealitzar sempre duele. Duele, también duele mucho la añoranza, pero para mí es inevitable. Yo cuando entré en la redacción del Mundo, que era un niñito recién salido de la universidad, la redacción había 30 personas. Ahora hay fines de semana que estoy yo solo en un edificio. Es decir, hemos pasado por procesos de ERES, de ERTES, la manera de tratar la información es completamente diferente. Antes recuerdo muchísimo que teníamos casi libertad absoluta para ir a buscar los temas, pisábamos muchísima calle, llamábamos por teléfono y ahora nos estamos convirtiendo en una profesión que lo que se valora sobre todo es que haya periodistas clavados delante de un ordenador, siguiendo redes sociales, viendo lo que va ocurriendo, pero en ningún caso sin entrometerse en las historias. Y a mí ese tipo de periodismo, la verdad es que me duele. también intuyo muchísimo la competencia. En el libro también hablo de esas pantallas maravillosas que nos ponen en las redacciones para que todo el mundo sepa cuántas personas hay leyendo tu tema y la frustración que genera cuando tu tema no provoca interés en el lector y la competencia que se establece entre propios compañeros porque mi tema está por encima del tuyo y el mío no está. Ese tipo de situaciones que parece que no debería importarnos tanto está condicionando muchísimo la profesión y yo creo que incluso está bajando de nivel por eso.
Hi ha una certa visió romàntica del que eren aquestes redaccions. Jo us deia, jo també vaig començar el tema esportiu, jo me'n recordo que encara fumàvem a les redaccions.
Claro, y eran redacciones más canallas. Sí. Yo recuerdo estar en redacciones con redactores jefes abriendo el cajón y encontrarte una petaca allí. Sí. Ya no una caja de puros, petacas. Estaba como muy normalizado el alcohol, el tabaco, millones de cosas que no se pueden contar, estaban como muy normalizadas. Claro. Evidentemente eso tampoco se puede romantizar.
No, perquè és el que et anava a dir. Hi ha una part fosca que tu també retrates
era una parte muy oscura, pero también una parte auténtica, porque también era como una especie de continuación de lo que es tus relaciones sociales, tus relaciones de amistad, porque yo siempre he pensado que era una redacción de un periódico, hablo de periódico porque es a lo que yo me he dedicado siempre, es como una extensión de tu familia, porque estamos muchísimo más tiempo en la redacción que en tu casa. Es decir, al final estableces unos vínculos emocionales, afectivos, que son prácticamente iguales o sustitutivos a los que son los de la familia. Por eso lo hemos romantizado, porque ahora son relaciones completamente asèptiques. Parecen sales d'hospital.
I fíjate que, mira, fa uns dies va passar per aquí, pel matí a Ràdio Cel, Ramon Besa, i parlava de que a les redaccions últimament el que s'havia perdut molt era aquesta tensió informativa. No? Sobretot molt marcada després del confinament, no? Això de treballar des de casa, el que tu deies també, Francisco, que ja no surten al carrer, aquest periodisme de carrer que s'havia perdut. Creieu també que s'ha perdut aquesta tensió?
Sí i no. Estic d'acord amb que el context empresarial, sobretot, i la dificultat per tirar endavant per les empreses periodístiques fa que estiguem en una etapa de més precarietat, de menys treballadors, per tant, hi ha hagut... Jo sempre dic, no?, que els mitjans ens han convertit en una màquina de xurros de 24 hores, no?, que s'ha d'anar produint tot el dia, etcètera, etcètera, estar atents a les xarxes socials, estar atents al que surt de tots els agents, no?, implicats en la temàtica de cadascú. Però bueno, jo crec que encara hi ha una part, jo per la meva experiència a l'ara, crec que encara hi ha bastanta feina periodística, hi ha molts redactors, moltes persones que estan intentant treure els seus temes propis, que estan fent trucades, que estan sortint al carrer. Ara, que és difícil de conciliar, etc etc. I a mi el que em va sorprendre quan vaig llegir el llibre del Paco és aquesta part fosca, perquè vaig començar la ràdio. Crec que no ens portem amb el Paco, crec que ens portem un any o un parell d'anys o poc, ens portem pocs anys, però aquesta part tan fosca em va atraure molt perquè jo no la vaig viure tant. Jo el record que tinc dels primers anys a la ràdio quan jo començo, sí que és veritat que és un altre ambient, un altre tipus de periodistes amb unes altres vicis i una altra manera de fer, però aquesta part, no, em va atraure perquè jo aquesta no l'he conegut, no? I és veritat que parlant amb sobretaules quan fem viatges amb el Barça, no, a les sobretaules sortia tot això, no? És que abans, és que aquest periodista, és que aquell altre, i tot això és una de les coses que m'agrada, i el que deia ella, la relació del propi periodista amb els seus companys, no? Que al final són pràcticament com la seva família, no? Com es cuiden i com es trauen també d'algun embolic important.
Jo que sóc més gran que ell sí que recordava aquesta part, vull dir que em va encantar perquè és que la veia, vull dir que aquesta imatge que us dic d'entrar a la redacció i que semblava allò un fumadero perquè entrava tot carregat de fum i la gent cridant, o el típic periodista que cadascú era allò molt característic, que avui potser sí que això costa una mica més de seguir-ho.
Los gritos.
Els gritos.
Les bronques.
I les partides de dòmino esperant que comencés el Barça perquè tots jugaven el diumenge a la tarda i llavors després de dinar havíem de fer aquella partida del dòmino allà a la redacció d'esports, en aquest cas jo era TV3, doncs fèiem la redacció d'esports, fèiem la partida del dòmino esperant. Avui en dia jo crec que les generacions més joves de periodistes això, si els expliques, no s'ho acaben de creure.
Jo em recordo un periodista conegut en el seu moment que sempre s'estirava a l'hora de la migdiada, tancava els ulls, es ficava a dormir a la redacció i abans sempre agafa el becari de torn, el més jovenet, oi, anem pa aquí. I li diu, pots fer la notícia? M'ho pots escriure tu? Escriu, que això s'ha de fer, tal, i es fica a dormir allà. I venia de fer una mariscada amb un jutge i pagant 300 euros per un dinar i li permetien. I, bueno, perquè treia temes i tot això, però, clar, tots els becaris que passaven per allà s'encarregaven de fer tota la feina bruta.
Albert, tu justament en la teva novel·la parles d'aquest periodisme, parles d'amor, però sobretot de la part fosca d'aquests clubs de futbol a la noia del bar i de tot el que amaga l'èxit, no? Pot semblar exagerat, però tenim ara mateix l'actualitat sobre la taula. Per exemple, el tema de Dani Alves, potser s'aplica allò de que la realitat supera la ficció?
Sempre, sempre. És que és una frase que me l'he fet molt meva amb el llibre aquest, no? Sempre que m'ho plantegen, ostres, és que planteges molts escenaris que no, que passa, i passa tot, i aquestes festes, i aquestes situacions del poder. Al final, el poder té aquesta part fosca, i el món del futbol s'ha convertit en un gran negoci, amb uns actors principals, que són els futbolistes, però que n'hi ha molts altres, no?, que pivoten al voltant, els agents de futbolistes, els propis directius, bueno, que ja s'hi mou molt diner, i després els futbolistes tenen un poder infinit, estan acostumats a aquesta impunitat, estan acostumats a que tothom, no?, els hi faci cas, respongui a les seves necessitats, i crec que el cas de Dani Alves és paradigmàtic, no?, d'un canvi, crec, un començament de canvi, no?, de la nostra societat, de posar fre a aquestes situacions. Però està clar que aquesta gent té de tot, i hi ha festes, hi ha hagut festes, i hi haurà festes segurament, on passa de tot, perquè, vaja, són gent acostumada a tenir-ho tot i tenen molts diners, perquè el 60-70% dels pressupostos dels clubs, i estem parlant d'aquest club que no apareix el nom a la novel·la, ha arribat a tenir un pressupost de més de 900 milions o més de 1.000 milions, doncs el 60-70% era pels futbolistes. Això són molts diners, i per tant això és molt poder, i el poder comporta una part fosca. Si no toques de peus a terra, si no tens algú que et faci, doncs, veure la realitat o estar a prop de la realitat, no? Que això no vol dir que tots els futbolistes siguin així, però que sí, que n'hi ha uns quants que bé, que amb 18 anys de sobte tenen molts diners al banc i poden fer de tot, i això és molt difícil. No sé com l'Albert Llimós amb 18 anys, si hagués sigut futbolista, hagués arribat a aquest club, que hagués fet, si hagués tingut accés a totes les persones que se l'apropen per fer un negoci, a noies que estan allà i que són accessibles perquè tens molts diners, la cartera plena, el cotxe d'última generació, la casa a la part alta de Barcelona. Això també pot fer que tu et trastoquis i que perdis la noció de la realitat. No és fàcil, tampoc, no dic que sigui senzill.
M'ha agradat molt això, de les dues novel·les, aquesta capacitat d'agafar l'excusa una mica del futbol per parlar dels grans temes en el fons de la vida, no?, del que ens preocupa a tots, i que és el que fa que empatitzem, no?, amb les dues històries, no?, perquè aquest ens parla d'això, de la por, del fracàs, de la soledat, d'aquesta necessitat, no?, de trobar acompanyament a vegades on sigui, no?, o això mateix ara que comentava l'Albert, no?, dius, ostres, és que és normal que potser una persona de 18 o 20 anys no tingui les eines emocionals per gestionar que de cop i volta la gent et tracti com si fossis Déu baixat a la Terra, saps? I llavors aquests aspectes fan que aquestes novel·les, més enllà de que ens ho passem molt bé llegint-les, ja a mi m'han fet reflexionar molt, i crec que és un dels valors macos que tenen les dues històries.
Com ho veieu, Francisco?
La verdad es que escribir un libro es una tarea titánica.
Sí, ¿no?
Albert, yo creo que es tu segunda novela, ¿no?
Deixa'm un moment, que l'Albert, amb la seva primera novel·la, va ser finalista del Premi Sant Jordi, que ahir és poco, eh? Que
no és
poco. Ha plogut molt, des de llavors.
Ha plogut molt, però déu-n'hi-do, també quan parlem de gestionar coses, aquella primera vegada que et poses davant d'una novel·la i que et passi això, també devia ser interessant, eh? Perdona, Paco.
Sí, va ser vomitar-ho. Aquella vaig vomitar una novel·la en 6 mesos. Sí,
no, però clar, és el saber gestionar-ho, això, no? Que com deies, Daure.
No és poca cosa, però també requiere un esfuerzo emocional muy bestia. Muy bestia. A toda la gente que tenga como grandísima ilusión escribir una novela o un libro, que tenga en cuenta que va a perder ya no solo horas de sueño, sino incluso una estabilidad emocional importante. Sobre todo cuando tienes que hablar de según qué temas. En mi novela hablo de temas muy duros. Problemas que nos afectan absolutamente a todos. Pero una cosa es reflexionar en una barra del bar y otra cosa es dejarlo escrito en un papel. No siempre ese traslado no siempre es sencillo. Yo, después de haber vomitado tantísimas cosas que llevaba adentro en un libro, no sé si voy a tener todavía fuerzas para llegar a un segundo, pero bueno,
lo repetirás o no, tú pensarás.
Lo tendría que pensar muy bien.
No tardes 12 años.
¿Tanto había pasado?
Com és que has tardat tant?
Bueno, dels 30 als 40 també és una etapa de creixement professional, de família, fills, dificultats. Jo quan quedo finalista al Sant Jordi m'ofereixen un contracte a l'editorial per escriure una segona novel·la i em va sortir aquell moment de rebel·lió, no? D'autor jove que diu no em vull lligar, vull ser lliure, decidir els tempos de les coses. Ho vaig renunciar-hi. I crec que va ser un error, vist en perspectiva, perquè clar, després ha sigut molt més difícil, perquè has d'anar al darrere, has de buscar editorial, etc etc. I en tinc una altra en un calaix que l'hauria de revisar. Vull dir que durant aquests 10 anys, 12 anys, he escrit altres coses que les he de treballar, diguem.
Quina delícia.
Són fantàstics, ho veus, no?
Totalment.
El que vale, vale, i el que vale para periodisme deportiu.
Bueno, jo crec que no hi ha millor manera per acabar avui l'Espai Olor de Tinta. Gràcies, Francisco Cabezas. Per haver vingut aquí, per haver-nos parlat del teu llibre Perder, periodista i cap d'esforç del diari El Mundo de Catalunya, també Albert Llimós, per aquesta noia del bar, l'Albert Llimós, periodista de l'àrea d'investigació del diari Ara, gràcies a tu també, Aure, per aquesta deliciosa conversa, sens dubte, doncs, val molt la pena llegir els vostres llibres. Gràcies de debò, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Radio Estel